A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Doncs són les 8:39, les 15:39 a la remissió i avui rebem en aquest comentari d'actualitat a en Adri Turumar, historiador, també membre de l'obra cultural Balear. Adri, bon dia, benvingut.
Bon dia, amiga, com anem?
Molt bé, tu com vas?
Pues res, aquí aguantant un petitet i amb aquesta embarronada que tinc damunt, que és plantejar-vos l'actualitat. Així que, pa, a tope, a tope.
Doncs, escolta, enhorabona i bé que gaudeixis d'aquests moments preciosos. Sobre l'actualitat, bé, no és tan agradable, segurament.
No, la veritat és que no. Bueno, jo, si vols, començo amb el tema que tenia preparat.
Perfecte.
Sí? Vale, res, doncs pues mira, avui, perquè és un tema que no, és més, que no pot ser més actual, que és la calor.
Ah, mira.
Anem a parlar sobre la calor.
Fantàstic.
Vale? És a dir, que si qualsevol que pugui pagar la ràdio està convidat, així que endavant. Bé, jo ara mateix jo no puc parlar sobre la calor des d'un punt de vista de les ciències ambientals, perquè no en tinc ni idea, ni dels efectes fisiològics, corporals en el cos, perquè tampoc tinc ni idea, però sí que em sé parlar des d'un punt de vista que és el meu, que bueno, tu m'has presentat com a historiador, però jo no som historiador.
Perdó, antropòleg.
Gràcies. Que volia preguntar-te, Jamila, tu tens constància més o menys en què consisteix l'antropologia?
Home, és l'estudi de les comunitats humanes, no? I del comportament social. Vaig bé o no?
No estàs mal encaminada, no estàs mal encaminada. És que sol haver-hi molts de dubtes. Fins i tot hem arribat a dir que se'm dediquen als ossos humans.
Ja, igual la gent es confon, no? Amb altres estudis com arqueologia, jo que sé.
Sí, sí, sí. És a dir, tot el que té que veure al final amb humanitat sempre es confon bastant. Yeah. No sé per què. Això a l'economia no els hi passa, per lo que sigui.
Yeah.
Bé, no, doncs pues, bàsicament anaves molt ben encaminada. Jo, en aquest cas, jo miraré la calor des de la meva vessant d'antropòleg social, que nosaltres el que fem és ens dediquem a estudiar els grups de gent. El nostre és la gent, tu. És a dir, com s'organitza la gent, com es classifiquen, què fan o deixen de fer, conscientment o no, quan ho fan, com ho fan, què diuen que fan, què pensen mentre ho fan. Sempre a través d'ordres de relacions i de vincles entre les persones, és a dir, siguin de gènere, de veïnatge, de parentiu, de relacions econòmiques, polítiques, i aquí està el moll de sos. Les relacions dins del grup, bàsicament. I també amb altres grups de fora, és a dir, antropòlegs ens dediquem a analitzar les relacions que té un grup d'amics, per exemple, però sobretot es pes que moltes vegades tenen els grups de ser, que solen tenir els grups que estan fora des que som nosaltres. És a dir, el nostre objecte normalment se li coneix com l'alteritat, que són els altres. Que determinen moltes vegades qui som nosaltres, vale?
Em sembla apassionant.
Gràcies. La veritat és que tot, partim d'aquí, vale, que aquesta petita, aquest petit speech introductori, bàsicament, és per partir de, com en el cas de Formentera, quines serien les nostres alteritats que trobaríem. Diríem que l'illa de Formentera conviuen diverses alteritats, vale? Hi ha diferents formes d'entendre els naltros i els ells. Allà els turistes i els residents, entre diferents nacionalitats, entre propietaris i no propietaris, però per lo que fan els residents de Formentera sí que hi ha una alteritat que no va de distàncies socioeconòmiques o de distàncies territorials, sinó del passat remot. Lamentablement, la gent de Formentera és algo que moltes vegades sent dir, allò que ja no estem disposats a ser és allò que érem abans del turisme.
D'acord.
Que és un dels temes bastant habituals. Supos que alguna vegada ho has sentit, que si hi ha algú que té una conversa entre amics o un baret o el que sigui, si hi ha algú que comença a parlar malament del turisme, potser hi ha algun il·luminat que li diu: ui, tu el que vols és que tornem abans del turisme.
Sí, a menjar garrobes. No?
Efectivament, o acabar a terra en ses mans.
Sí.
I a menjar-te a terra, per exemple.
Sí. Vale?
El que passa que
veure,
això us indica...
Jo entenc que igual és un passat també una mica... No sé si diria traumàtic, perquè igual és una paraula molt forta, però sí que un passat dur, no? Un passat de precarietat, de molta feina, no sé. O igual és això el que ens han venut.
Jo sóc més de la segona posició. Jo veig que hi ha una estigmatització cap a tot allò que sigui el camperol, que és el nostre, el pagès. Vale, normalment sempre, bàsicament, perquè dic que és una imatge estigmatitzada, perquè sempre que algú volgués comentari de fer alguna crítica en el model turístic, sempre diu, per exemple, és una cosa que ens va passar l'any passat, vàrem fer una mobilització com passa desturitització, és a dir, pas de creixement, i no hi havia gent que no s'aguantava per dir no, no, es que estos quieren que volvamos a vivir del campo, no?
Yeah.
Que és com, quan hemos dejado de vivir del campo? Perquè és que jo sàpiga, no ens menjam els turistes cada dia per dinar, ¿vale?
Ja. Yeah.
Entre d'altres. Entonces, què passa? Que aquí és on jo m'ho vull centrar, que és la nostra alteritat, la de Formentera, curiosament, es troba en aquest preturístic.
Uh-huh.
Però aquest període preturístic no deixa de ser una fal·làcia ideològica i retòrica que buida de contingut tot el passat de Formentera.
Uh-huh.
És a dir, serveix discursivament per crear una narrativa de progrés vinculada a lo material, a lo tecnològic, a la riquesa, i que avui en dia encara fa que tot el preturístic sigui considerat com algo igual. Uh-huh. És a dir, preturístic és el segle XVII, es neolític, el segle XIX, el segle XX, és a dir, sempre s'havia viscut igual abans del turisme.
Clar.
Sense cap canvi. Estàvem penjats com es peix sec, conservats en sal, però pam, arriba el turisme, arriba des de fora per millorar-ho tot, i avui en dia encara, fins i tot, no hi ha estudis rigorosos sobre com es va produir aquest canvi turístic a Formentera.
Uh-huh.
A quina escala, quins van ser els múltiples efectes que va tenir... Bé, doncs pues no mos liem. Si és a dir, bàsicament tota aquesta introducció sobre el que és la nostra alteritat és per poder-nos posar a parlar sobre sa calor.
D'acord.
Vale? Entonces, primer de tot vaig centrar-me un poc en com els illencs es relacionaven amb sa calor abans.
Uh-huh.
Vale? És a dir, abans, a Formentera, el home estava ben integrat a la seva natura. I això s'expressava en la forma en com la gent de Formentera habitava la illa de Formentera. Els seus racons, els seus espais, els rocosos, terrosos, arenosos, etc. Ecològicament, els efectes de la calor tenien la seva ressò en diversos fenòmens de la forma de viure a Formentera. Tant per aprofitar la calor com per defugir-la.
Clar.
Vale. Moltes vegades, com tu deies, parlaves molt de la duresa que hi havia en aquests temps més antics. Innegable, comparat amb un dia, amb un món d'avui en dia, on potser estan massa còmodes, potser?
Sí.
Potser?
És un bon debat, i tant.
Bàsicament, és a dir, és oci, potser ens acaba avorrint, ens acaba avorrint tant que ens acabem passant de tot el que ens dona gust. Bueno, és un tema.
Sí.
Total. En aquestes formes que teníem abans d'utilitzar la calor, hi ha una que és bàsica, que seria la forma d'assecar els productes derivats de l'explotació agrícola, ramadera i pesquera, les figues assecades, les malles, les garroves, el peix sec, avui en dia en perill d'extinció, mai millor dit, i els embotits, per exemple. Llavors hi havia un altre factor que era imprescindible, que era l'efecte de la calor aplicat en el cultiu de la sal.
Clar.
De Formentera. La calor s'havia de controlar en tot el circuit, sobretot en els estanys cristal·litzadors, per exemple, on deia en Joan Tauet, que era germà i fill de mestres saliners de les Salines, que l'aigua en els cristal·litzadors no podia entrar a menys de 15 graus a través dels circuits de l'estany i mai podia arribar als 30 graus, perquè si no es fonia la sal.
Clar.
S'amargava, és a dir, no arribava a cristal·litzar per donar una sal bona per potenciar els aliments i tantes virtuts que té la nostra sal, veritat?
Mm-hmm.
Entonces, una altra de les facultats que tenia la calor en el nostre passat té que veure amb algo que és un bé d'excel·lentíssima primera necessitat i de molt alt valor ara mateix, que són les cases a Formentera.
I tant que sí.
Vale. Resulta que les cases a Formentera abans, les cases pageses, que potser algun de vosaltres ha pogut entrar, doncs, jo que sé, alguna vegada, jo que sé, la Sanieta, o hi ha d'altres cases que tenen uns murs molt, molt grossos.
I tant, finestres petites.
Finestres petites i quasi no n'hi ha.
Mm-hmm. Exactament.
Entonces, què passa? Que aquests murs tan grans, per exemple, fets en pedra calcària i en làmines de pedra de marès, el que eren un aïllant perfecte per la calor de Formentera.
Sí.
Entonces, els habitatges, diríem, els habitacles, eren molt grossos, també. Eren habitacles multifuncionals que no tenien molta distribució. Hi havia el porxo, que era un espai molt gros, allà on feia de cuina, feia de sala de reunions, de lo que fos.
D'acord.
Entonces, què passa? Que això també, el tema de la calor, també afectava en el lloc on es construïen les cases. És a dir, es decidia construir l'habitatge a un lloc on s'havia de maximitzar els rèdits de l'activitat productiva del sol, sobretot per un clima com el de Formentera, marcat per la carència d'aigua i la sobreexposició en el sol.
Clar.
Per fer front a aquestes condicions, normalment la façana de la casa pagesa, normalment les cases velles i les cases posteriors del segle XIX també ho mantenien així, s'orientava cap a sud-est, per aprofitar d'una banda la primera sortida de sol, clar, que permetia il·luminar d'una ratllada tota la casa, des del porxo fins a les habitacions de dormir que estaven darrere, vale? I després, per altra banda, també permetia aprofitar els vents, perquè orientat cap a llevant, quan hi havia els corrents de vent que venien des d'Orient, pues, podien refrescar tota la casa.
És veritat que a les cases pageses, si algú ha tingut l'oportunitat de passar algun estiu a una casa pagesa, déu-n'hi-do la diferència, com es nota, que està pensat, eh?
Sí, es nota que hi ha hagut aquí segles i segles.
Sí, exacte, exacte.
D'enginyeria. Veia que dic aquestes cases pageses, que avui en dia són un bé de luxe extremat i que tenen les màximes qualitats i que sí, es donen a lloguer a qualsevol per uns breus períodes de temps, doncs pues, diríem que en el seu moment, en els anys 30, varen ser com, és a dir, varen estar en el punt de mira de la arquitectura més puntera de principi del segle XX. Per exemple, l'escola Bauhaus, amb alguns representants com en Raoul Hausmann, van tenir... Ui, un petit que se me'l plora.
Ai.
És a dir, és que clar, li afecta molt això de les cases. I, és a dir, un petit, és a dir, l'escola Bauhaus, que es van sentir molt encandilats per la casa pagesa. Un autor ressenyable que la va recopilar i va investigar la profunditat de Raoul Hausmann. Però, bueno, no mos liem. La cosa és... que anem a deixar de mirar endarrere, dels usos del passat d'abans, i anem a mirar com ho relacionem amb la calor a dia d'avui.
Molt bé.
Vale? Molt bé, Formentera, segons tots, algú que sempre, sempre, sempre se mos està repetint, s'ha vist com un destí de sol i platja.
Sí.
Els turistes és l'únic que volen, sol i platja, i això és el que anem repetint. Constantment. Només tenim sol i platja. Això és el que hem de ser, es generen imaginaris, relats i memòria al voltant d'això, gairebé. Podríem arribar a dir que per convencer-nos a nosaltres mateixos? No ho sé. En Nelson Gaborn, vale, perquè aquesta és una altra qüestió que tenim els antropòlegs, que som molts i fem molta recerca en molts àmbits diferents, en aquest cas és un antropòleg dedicat al turisme, escrivia l'any 76. Les poblaciones locales intentan fabricar y comercializar aspectos de sus propias tradiciones, que pueden ser generadoras de imágenes turísticas. Se ven obligadas a conocer los deseos del turista y a responder a sus expectativas. De ese modo, las imágenes mantienen en el imaginario una relación dinámica que interactúa constantemente. Imágenes e imaginarios oscilan entre sí, estableciendo correspondencias y disonancias que revelan la proximidad de lo real con la representación. Estas pueden generar comodidad, malestar, atracción, repulsión... Es a dir, que les poblacions locals en destins turístics tendeixen a fer dels seus entorns, bàsicament, una font de captació d'aquests turistes. Per tant, aquestes imatges turístiques que generam són una sort de negociació, podríem dir igualitària, però podríem dir que tal que no, amb la qual tu ofereixes alguna cosa i aquest t'ho compra o no t'ho compra, diríem. Entonces, què passa aquí? Te podem acabar amb una sentència d'un geògraf francès ja anomenat Jean-François Tadzat, que diu: «El imaginario turístico desempeña entonces el papel de una profecía que se cumple. Una profecía autocumplida que contribuye a hacer realidad la territorialidad imaginada».
Sí, de tant repartir-ho, es fa realitat, no?
Diríem que de tant repetir-ho és una cosa, però a on es repeteix el tema? Vale? Perquè podem pensar una cosa. Bàsicament, ja mira, tu, nosaltres quan ens preparem per fer un viatge,
sí,
normalment no és algú que improvises d'un dia per l'altre.
No.
Que dius tu, bueno, jo me vaig por ahí, no, vaig a gastar-me aquí les perres, me vaig a Tailàndia, me vaig a fer això.
Clar.
Estàs contrastant, estàs mirant les ofertes, estàs mirant els preus i tal, i tal, i tal, i tal, i tal.
Sí, sí.
Pues què passa? Que normalment el viatge turístic comença a casa.
I tant.
Que és una, entonces, amb molta il·lusió i molt de desig, no oblidem il·lusió, vas accedint a imatges dels destins turístics, a les sí, mitjans de comunicació, a les sí, agències, a través de xarxes...
És que el primer que fas, literalment, quan te planteges anar a un lloc, és posar el lloc a Google i les primeres imatges, no? Dius, ah, d'acord, m'agrada, no? No m'agrada.
Ah, està. Per exemple, entonces, a partir d'allí és com vas començant la teva recerca, clar, diríem. Doncs pues què va passant? Doncs pues que tu cada vegada vas acumulant, primer, ganes d'anar-hi, il·lusió, experiències possibles, és a dir, la imaginació comença a rodar, a rodar,
sí, sí,
rodar, 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 rodar. Entonces, què passa? Que això va calant. Va dirigint el que tu esperaràs en aquest viatge.
Totalment.
Això és aquesta profecia de la que estava parlant en aquest cas en estat TAC. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, per exemple, posem el cas, per posar-nos un poquet picantons, què podríem dir d'aquestes ingents tonelades d'imatges amb despeses monumentals de promoció turística que fa el Consell de Formentera, o les cadenes hoteleres, o les discoteques, o les empreses de charter o de roba? No ho sé. Es parla molt de la marca de Formentera, de Sol i de Platja, com un món d'en somni, és un paradís. Ara bé, però què passa en els somnis? Que normalment no hi ha regles ni hi ha normes.
Clar, passa, de repent estàs, sí, estàs a casa i un altre, hi ha un altre moment a una muntanya infernal, no? Amb una, jo què sé, pinya.
Efectivament, i fas el que vols. El que vols, el que pots, el que surt, el que deixa de sortir.
I tant.
Ara bé, aquí en Nelson Graborn, tornem a agafar-nos en aquest meravellós home, vos assenyala que durant els preparatius del viatge turístic eclosiona el que es diu una inversió de rols i de valors. Mm-hmm. És a dir, quan tu prepares anar-te'n fora de casa teua, estàs anant-te'n a un lloc que al principi no té res a veure amb tu. Clar. No tens ningú que et conegui, no tens família, no tens pares, amics, veïns, o sí, depèn del cas, però potser amb una distància. És a dir, que totes aquestes restriccions morals del dia a dia perden potència.
És veritat.
Però el que guanya potència és desig. Clar. I la desinhibició.
Clar. És tot això de, bueno, aquí nadie nos conoce, no?
Efectivament. I per tant, bueno, mira, voy a pegar un grit a mi de la calle, per exemple. Això és aquesta inversió de la conducta implica canvis, per exemple, en els patrons de comportament. Sense normes socials, en un lloc d'insomni per un temps reduït, on la permissivitat és més laxa, perquè ningú el coneix, com estan dient, sobretot si tenim present, en aquest cas, llocs de monocultiu turístic. Ara bé, en Graborn exposa que hi ha graduacions en aquesta teoria de les inversions, però si, no, si més no, vos expressa que aquesta inversió es produeix en diferents dimensions. Per exemple, la dimensió de l'entorn. Els que procedeixen de llocs freds solen volar llocs de calor. De llocs de calor, llocs freds. Els llocs que tenen moltes multituds volen llocs per estar tots sols, aïllats.
Sí.
Per exemple, la gent que viu en les màximes ciutats més sofisticades i més tecnològiques volen allò més antic, més ancestral, per exemple.
Sí, i després venen aquí, no?, i diuen, ah, però doncs sí que hi ha gent, eh?
Efectivament. Tu també t'ho has trobat amb aquest tema de... Tu has viscut fora temps, bastant de temps, veritat?
Sí,
mira.
Sí, a Barcelona. Ahí estamos.
A Barcelona. Te'n recordes aquest comentari habitual de... Ah, i a Formentera hi viu algú?
Sí, sí. No, ara ja saben que sí, perquè tots els barcelonins ja han vingut, eh?
Efectivament. Però és curiós que fins i tot s'arribessin a plantejar una pregunta tan a priori tant, que és a dir, un comentari que podria ser més de broma, però que amaga coses que no són tanta broma.
No, i l'altre dia m'ho va comentar un taxista que havia vingut aquí a fer la temporada, per ser, si m'està escoltant, doncs una salutació des d'aquí, va ser molt amable, em va dir, doncs eres la primera persona que conec d'aquí, a veure, lògic en un taxi, no?, també t'ho dic. Però, i l'hivern què tal? Hi ha gent, bueno, típic, no?
Clar, bueno, la conversa de que només existim en estiu.
Exacte.
Clar, però això té que veure amb aquest imaginari, aquest imaginari que s'està creant la gent que ve de fora. Uh-huh. Una profecia autocomplida, com estan parlant. Si parlàvem de que hi havia aquesta inversió en el cas de la decisió dels destins, també n'hi ha els estils de vida. Per exemple, s'inverteixen els patrons de conducta. La gent, quan està de viatges, permet gastos excessius, comoditats que potser a casa seva no es permetria. Per exemple, en Graborn posa el cas de Nord-Amèrica, on hi ha un ordre social que és molt jeràrquic, o en la classe socioeconòmica i laboral ho és tot. És a dir, és American Way of Life. Tu ets un triomfador de la teva vida o no ets ningú. I, entonces, en els temps de vacances, curiosament, depèn de la posició que estiguis, s'aposten per experiències més prop, és a dir, que estiguin més en contra dels estatus que tens. És a dir, reis per un dia o camperols per un dia, per exemple. Després, també tenim una altra inversió, per exemple, que és de les qualitats en les relacions i cercles socials. Per exemple, una persona que habitualment al seu lloc on el coneixen és més rígida,
sí,
per exemple,
sí,
que no s'expressa tant, doncs resulta que aquí es prenen llicències de diferent tipus. Clar. Alguns comentaris que no faria, es despilota quan no s'hauria de despilotar, es posa combinacions de roba que no es posaria mai a casa seva, perquè si una cosa destaca molt del turista en general és que tu el veus.
I tant.
Tu el vols venir.
I a nosaltres també ens veuen, quan anem a un altre lloc. O sigui, pinta de guiri, en tens sempre, si ets guiri, vaja.
Perquè el guiri implica una indumentària.
Exactament.
diria, no sabia, és uniforme de seguir-hi.
Exacte.
No? Sí. Pues entonces, què passa? Que això són llicències que nosaltres també ens prenem, però clar, tu prens un lloc on dèiem, on no te coneix ningú.
Exactament, sí, sí.
Clar, és a dir, tu te poses fosforito i et poses el primer que t'obres perquè, bueno, has d'anar de platges, hi ha diferents utilitats, però són decisions que a teua no prendries.
Uh-huh.
Aquesta és la inversió de la que parlàvem. Ara bé, no ens hem de perdre en la teoria de les inversions. Que
tens
ja
un minutet, Adri?
Un minutet, doncs vaig, que vaig volant. Vinga, anem ràpids. Vale. Ens trobem amb el tema de la clau una altra vegada. Bé, el somni de Formentera és un lloc de sol i platja que es va incrementant. Ara bé, l'economia de Formentera cada vegada és més elitista i luxosa, més demandant de comunitats, però l'experiència física de Formentera fa que aquestes comunitats xoquin amb la realitat del canvi climàtic.
Hmm.
Ara mateix a Formentera, aquesta setmana passada, estava superant la trentena, 37, 38 graus.
Déu-n'hi-do.
Efectivament. Entonces, tenint en compte això, hem de tenir en compte que la temperatura de la mà ja arriba als 25 graus i per lo que fan els costums dels nostres visitants, aquestos cada vegada han començat a canviar un poquet les seves inclinacions, però no poden renunciar al seu somni. Per tant, el Mediterrani està cada vegada més massificat i la mà s'ha tornat un camp de jocs, més apte pels excessos d'aquesta profecia autocomplida. Tenim party boats, tenim motos aquàtiques a zones protegides, tenim gent jugant a golf fent les seves fantasies cinematogràfiques meravelloses davant de Punta Gavina. Sí. És a dir, tantes i tantes comoditats donades, tants de venedors ambulants, tants de negocis que els hi donen menjar i veure les platges, les normatives cada vegada es van desafiant d'una manera més oberta perquè ningú posa barreres ni normes en el somni. Què passarà d'aquí pocs anys?
Doncs
pues no ho sabem.
Adri, ho veurem. Per favor, més comentaris d'actualitat antropològics, per favor. Intenta doncs, venir o parlar amb nosaltres doncs, més... més sovint, si pots. Sé que no és un bon moment, igualment segur que estàs molt enfeinat, però sí. Moltíssimes gràcies, és un plaer parlar amb tu.
No, moltes gràcies a vosaltres. I res, només un últim moment, que ara mateix vos deixo amb una cançó que va dedicada per tots aquells meravellosos currantes que estan fent la temporada. Va per ustedes.
Molt bé. La cançó és Zoo, és una cançó de Zoo que es diu... Faena. Ara us la posarem, gràcies a l'Àlex Méndez. Anem una mica de retard amb el segon informatiu, però bé, sense cap problema, us hem de deixar aquesta cançó que ens ha proposat Adri Toromar sobre els currantes.
Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats... Incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa. Deixar de banda, poble i amics, paga la pena. El sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres. El Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble. Un veterà de guerra, un tonto en el amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació. Trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones? Que pena un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis. Contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable. Paga la pena fer-ho negre al final, ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai. Currículum amunt i avall, desesperança. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi trobant feina? Quants tenen ja la soga al coll? Les ganes de morir-se o matar, equilibrismes. Caminant per abismes. Les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real. Massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes. Massa...